van fer història. Al sud d'Anglaterra, des del comtat de Devon fins al de Dorset, s'hi estenen 153 quilòmetres de platges i penya-segats enormes coneguts com la Costa Juràssica. Es diu així per la gran quantitat de fòssils de l'era del Juràssic que s'hi poden trobar, i és una costa que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pel valor científic i cultural que té.
Doncs és en aquesta costa juràssica que es desenvolupa la història de la nostra protagonista. Una dona molt treballadora i intel·ligent que va contribuir a la ciència de la paleontologia de manera decisiva. Però, injustament pel fet de ser dona i per l'època en què li va tocar néixer, no va rebre mai en vida el reconeixement que mereixia. Ara, més de 2 segles després, ningú no posa en dubte que aquesta dona va fer història. Sabeu com es deia? Mary Anning.
Fa poc més de 200 anys, en una localitat anomenada Lyme Ridges, situada al mig de la costa juràssica, un fuster anomenat Richard Anning i la seva esposa Molly vivien en una caseta ben senzilla. L'habitatge quedava tan a prop del mar que, durant les tempestes, les onades havien arribat a inundar-los la casa. En una ocasió van haver de sortir de casa per una finestra de la planta superior per evitar ofegar-se. Però aquelles mateixes tempestes, quan escombraven els grans penya-segats, revelaven els fòssils increïbles.
En Richard i la Molly van tenir molts fills, potser 9 o 10, però per desgràcia quasi tots van morir ben petits. Penseu que en aquella època molts infants morien abans de fer-se grans. A Anglaterra, la meitat dels nens no arribaven a complir els 5 anys, sobretot a causa de malalties com la verola o el xarampió, que eren molt habituals. En aquella família només van arribar a l'edat adulta 2 xiquets, la nostra protagonista, la Mary, nascuda el 1799, i en Joseph, el seu germà gran, que tenia 3 anys més que ella.
Eren una família força pobra i el pare, en Richard, que amb la fusteria guanyava molt pocs diners, intentava treure's un sobresou amb la seva gran afició, la venda de fòssils que extreia dels jaciments de la platja. Era un buscador expert i es passava hores i hores caminant per aquells penya-segats amb un cistell, una pica, un rasclet i un raspall, buscant i, sobretot, trobant desenes i desenes de fòssils que després intentava vendre als turistes com a record de la ciutat. En Richard li va ensenyar a la Mary l'ofici des de ben aviat.
Mary, vols acompanyar el pare a buscar fòssils?
Sí!
Doncs au, puja a abrigar-te, que avui fa fred.
Richard, pareu compte, sisplau, i no us aboqueu als penya-segats.
Tranquil·la, Molly, que quan vaig amb la menuda faig ruta de platja. Ja tens la cistella, Mary?
Sí!
Som-hi, doncs!
Buscar fòssils era una activitat que podia arribar a ser molt perillosa. Cada cop que hi havia una tempesta es produïen grans esllavissades de terra i de roques als penya-segats, cosa que podia treure a la llum nous fòssils. I com que després, quan la marea pujava, podia arrossegar-los cap a la mar, era convenient anar a les platges a buscar fòssils després de cada tempesta. I s'havia de parar compte, perquè les roques relliscaven moltíssim.
A en Richard li agradava molt explorar amb la Mary. Deia que era una nena especial i ho afirmava convençut per una cosa extraordinària que havia passat quan era un bebè de 15 mesos. Una veïna la tenia en braços sota l'ombra d'un om mentre contemplava l'espectacle d'una companyia de circ amb 2 amigues. De cop es va aixecar una tempesta, un llamp va caure a l'arbre i va matar immediatament les 3 dones que eren arrecerades sota l'arbre. En un principi es pensaven que la petita Mary també havia mort, però quan la van dur a casa i la van posar en una banyera amb aigua calenta, es van adonar que encara era viva.
Doctor, es posarà bé?
Jo em penso que sí. Això no ho havia vist mai. Que hi hagi revifat així és un miracle. Richard, Molly, aquesta nena és un prodigi.
Mary, ets una nena molt especial.
Malgrat aquell fet miraculós del qual parlava tota la ciutat, la família de la Mary estava una mica apartada de la resta de la comunitat a causa de la religió. Ells no pertanyien a l'església anglicana com la majoria, i en aquella època els que no eren anglicans no estaven gaire ben vistos. No els acceptaven ni a les escoles ni a les universitats, que eren dirigides bàsicament per anglicans. Per tant, la Mary va haver d'aprendre a llegir i escriure en una escola dominical que es preocupava per l'educació dels pobres.
El seu pare, això sí, li va transmetre des de ben petita la seva passió pels fòssils i tots els seus coneixements. Però, per desgràcia, quan la Mary tenia 11 anys, una nit de pluja intensa, el pare de la Mary va relliscar mentre buscava noves restes i va caure des de dalt d'un penya-segat. Va sobreviure al cop, però la salut li va quedar molt tocada i no va trigar gaire a morir.
La família tenia un deute de 120 lliures que avui dia equivaldrien a uns 10.000 euros. Així que la fràgil economia de la llar dels Anning va passar a dependre completament de la venda als turistes dels fòssils que trobaven la Mary i el seu germà Joseph. Per sort per a ells, en aquella època hi havia una gran afició per col·leccionar-ne i el seu poble s'havia convertit en un destí turístic popular entre les classes altes, especialment després que a França esclatés la Revolució Francesa. Les guerres i les revoltes havien provocat que els nobles i els rics anglesos viatgessin molt menys al continent.
Així doncs, la família de la Mary va muntar una taula de curiositats, que és com anomenaven els fòssils per vendre'ls als turistes. I per què en deien taula de curiositats? Doncs perquè en aquella època encara no havien sortit les teories de Charles Darwin. El pensament científic encara estava dominat per les creences religioses i pel relat que fa la Bíblia de com s'havien creat el món i les diferents espècies. Per a molts cristians, la idea que Déu hagués permès que una espècie de la seva creació s'extingís era impossible. Per això, insinuar que els fòssils eren les restes d'espècies que havien existit però que havien desaparegut resultava extremament polèmic.
Per tant, la Mary i en Joseph no venien fòssils, sinó que venien...
Pedres de serp, senyors! Tenim pedres de serp! Porten bona sort!
També poden comprar dits de diable. Són aquestes pedres màgiques d'aquí. Tenen propietats medicinals.
Un any després de la mort del pare, la Mary, que llavors tenia 12 anys, i el seu germà Joseph eren a la platja buscant fòssils i van fer una troballa excepcional. En Joseph va descobrir un crani molt estrany que feia més d'un metre de longitud. I la Mary, uns dies després, va aconseguir trobar la resta de l'esquelet. Media 5,2 metres de llargada. Era molt, molt estrany. Semblava una barreja de peix i d'ocell gegant.
Mira, té una espècie de bec molt llarg, amb files de dents esmolades. Però no és ni un ocell, ni un tauró, ni un cocodril.
Deu ser un rèptil. Espera, mira, Mary, té aletes. Potser és un peix.
No, Joseph, això no és un peix. Mira quina cua més llarga.
Es tractava del primer descobriment de la història d'un fòssil complet d'ictiosaure, el gran rèptil marí. El seu nom significa peix llangardaix. Va ser un gran descobriment i la Mary estava molt contenta. El van vendre a William Bullock, un conegut col·leccionista que el va mostrar a Londres. Allà el va subhastar i se'l va acabar quedant Charles Conning, que el va exposar al Museu Britànic com a cocodril en estat fòssil.
Durant uns quants anys, la família va seguir venent aquelles troballes. Quan en Joseph ho va deixar, per fer-se aprenent de tapisser, va ser la Mary qui es va posar al capdavant del negoci familiar. Va començar a tenir algun client habitual, com l'adinerat col·leccionista de fòssils Thomas Birch, que els comprava amb moltes peces. Però després de passar gairebé un any sense fer grans descobriments, els diners es van acabar. La Mary es va plantejar fins i tot vendre els mobles de casa per pagar el lloguer. Birch va quedar força amoïnat per la pobresa d'aquella família i va voler ajudar-los.
Mary, us donaré un cop de mà.
Ja ho fa, senyor Birch. Vostè és dels clients que més fòssils ens han comprat.
Però ara mateix no teniu ni un ral. M'equivoco?
No s'equivoca, però no acceptaré els seus diners. No m'agrada demanar almoina.
I no ho hauràs de fer. He tingut una gran idea.
Sabeu quina pensada havia tingut en Thomas Birch? Muntar una subhasta amb tots els fòssils que ell mateix els havia comprat. Una subhasta benèfica en benefici dels Anning. Ell s'hauria de separar d'aquells fòssils que tant li agradaven, però li quedaria la satisfacció de saber que els diners serien per una bona causa. va aconseguir 400 lliures, que, perquè us en feu una idea, avui dia equivaldrien a uns 37.000 euros, i això va permetre a la família Anning tenir una situació més estable. De retruc, també els va servir per donar-se a conèixer entre una pila de biòlegs i geòlegs britànics i de la resta d'Europa, que van començar a comprar-los fòssils ben sovint.
L'any 1823, amb 22 anys, la Mary va fer un altre gran descobriment: l'esquelet complet d'un plesiosaure. Aquell rèptil aquàtic tenia un coll molt llarg, amb més de 90 ossos només a la columna i amb una mida total de gairebé 3 metres. El naturalista i anatomista més important d'aquell moment, George Cuvier, va desconfiar d'aquell descobriment fantàstic. Va dir que segurament era fals. Però al cap d'un temps es va descobrir un segon exemplar de plesiosaure i ja no hi va haver cap dubte.
5 anys més tard, la Mary va trobar el primer pterosaure fora d'Alemanya, un rèptil volador que es va exposar per primera vegada al Museu Britànic, on el van anomenar drac volador. Una altra de les troballes de la Mary van ser uns curiosos fòssils que va descobrir a la zona de la panxa d'un ictiosaure. Eren copròlits, és a dir, caques fossilitzades, i la Mary va ser la primera que se'n va adonar. En un futur, aquests copròlits serien una eina molt valuosa per estudiar els ecosistemes antics. Però a causa de la moral de l'època, la Mary no els mostrava mai si hi havia dones al davant. Una mica fleumes, no us sembla?
Malgrat que ja veieu que va fer nombroses i importants contribucions a la paleontologia, la Mary Anning no va aconseguir mai reconeixement per les seves troballes ni pels seus descobriments. I això que les seves investigacions van ser clau per assentar les bases de la teoria de l'extinció de les espècies. Mary llegia molta literatura científica i era una autèntica erudita en el camp dels fòssils. De fet, molts experts l'anaven a veure per fer-li consultes.
Era capaç de descriure i exposar amb exactitud cada part dels esquelets fossilitzats que trobava. Però, com que era dona, pobra i, a més, no anglicana, la comunitat científica la marginava.
Però mirin els estudis que he fet! Comprovin que els meus descobriments són certs! Això demostraria que hi ha espècies que es van extingir!
Senyoreta Anning, estem molt enfeinats. No podem perdre temps escoltant els seus contes.
El millor que li pot passar al món és que s'extingeixin els homes com vostès. Bon vent!
Quin fàstic de societat tan masclista. Estava prohibit que les dones formessin part de la Societat Geològica de Londres. És més, ni tan sols els permetien assistir a les reunions com a públic. Els científics, que la veien com una intrusa, no van atribuir mai a la Mary el mèrit que mereixia. Els qui s'emportaven la glòria en lloc seu eren els homes que estudiaven els seus fòssils i publicaven articles sobre ells. A les conferències que feien, el més freqüent era que ni tan sols mencionessin el nom de la descobridora.
Malgrat tot, Mary no es va desanimar i va seguir buscant i venent fòssils. Als 27 anys havia aconseguit estalviar prou diners per muntar la seva pròpia botiga amb aparador i tot. A poc, la seva fama va augmentar entre els especialistes i la visitaven col·leccionistes de fòssils de tota Europa i també dels Estats Units. En una ocasió, fins i tot la va visitar el rei Frederic August II de Saxònia, que li va comprar un esquelet d'ictiosaure.
També ho va fer el prestigiós geòleg britànic Roderick Murchison, que havia fet part del seu primer treball de camp al sud-est d'Anglaterra acompanyat per la seva dona, la Charlotte, que va quedar captivada per la Mary.
Roderick, aquesta dona és fascinant!
És peculiar, oi que sí?
Peculiar? Només trobes que sigui peculiar que una noia com ella, jove, pobra i mig analfabeta, pugui mantenir converses amb professors universitaris i experts que reconeixen el seu altíssim nivell de coneixements?
Clar, mirat així, tens raó, Charlotte.
Aquell geòleg va decidir que la Charlotte s'havia de quedar a Lyme durant unes setmanes per convertir-se en una bona caçadora de fòssils treballant amb la cèlebre Mary Anning. I durant un temps, totes dues, que es van convertir en amigues íntimes, anaven plegades a caçar fòssils. De fet, podem dir que posaven en risc la seva vida plegades, perquè anar a buscar fòssils en aquells penya-segats no era com anar a caçar bolets pel bosc. Mireu si és així que l'any 1833 una esllavissada de roques en un penya-segat va estar a punt d'enterrar-la viva. A ella no li va passar res, però el seu pobre gos, el Trey, un terrier blanc i negre que l'havia acompanyat durant anys en les seves caminades buscant fòssils, va quedar sepultat.
La Charlotte i la Mary van mantenir correspondència durant tota la seva vida. I la Charlotte, que va viatjar molt i va conèixer molts geòlegs destacats a través de la seva feina amb el seu marit, va ajudar la Mary a construir una xarxa de clients per tota Europa. I quan la Mary havia de viatjar a Londres, s'allotjava a casa seva.
La Mary va morir als 47 anys, víctima d'un càncer de mama. Durant els seus darrers anys, la malaltia va fer que deixés de treballar. Aleshores, la comunitat científica, que durant tants anys l'havia menyspreat, li va assignar una paga anual per ajudar-la en la seva difícil situació econòmica. Però, tot i així, li seguia negant el reconeixement que mereixia. Amb el pas dels anys, van haver d'admetre el seu gran error i van intentar posar la Mary Anning al lloc que es mereixia. Però potser ja era massa tard.
Avui dia, els turistes que van a Lyme Regis visiten, entre altres coses, l'església de Sant Miquel d'Arcàngel. Allí dins, el que acapara més fotografies de tot no són els arcs ni les vistes des de la torre, ni tan sols la campana de bronze d'un dels bucs que va participar al desembarcament de Normandia, no. El més fotografiat és una vidriera commemorativa dedicada a la Mary Anning, la veïna més il·lustre de la comarca. Una dona que va fer història.
Si vols conèixer més sobre Mary Anning, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petit Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal et convidem a emprendre un viatge fascinant, a navegar en el temps i descobrir un munt d'històries i museus increïbles. Els coneixes tots? Pots comprovar-ho amb la nova col·lecció de llibres Cerca i troba dels museus catalans. Participa en les activitats i tallers que han programat per aquestes vacances. Consulta la programació al web patrimoni.gencat.cat/Nadal. No t'ho perdis. Aquest Nadal, cerca i troba els museus de Catalunya.